Ràdio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Hola, molt bon dia, amics, i benvinguts a tots a aquesta nova edició del Fundacions Ara i Demà. Avui estrenem més pel que fa a les fundacions. Amb aquesta setmana, diria, un pèl estranya, no?, amb aquest pont i aquesta festa que ha tingut molta gent, la festa evident, però el pont no tothom. Alguns sí que han tingut la sort, doncs, això, de poder estar dos dies més amb la seva família i gaudir amb els seus amics, i, per tant, segur que han recarregat molt les piles. Avui, al programa d'avui, tenim un únic convidat, que ens parlarà i ens explicarà la tasca que du a terme en diferents fronts fundacionals. Avui, diumenge 6 de maig de 2012, ens acompanyarà per aquesta edició número 59 del programa el senyor Joan Vila i Ferràs, que és secretari general de les institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya i, a més, president de la Fundació Joan Profitós. Amb ell farem una repassada a les reformes que durà a terme el Ministeri d'Educació i, evidentment, repassarem l'actualitat de la Fundació que ell mateix presideix. Quin és el futur que espera els nostres fills, nets i amics que estan en edat d'escolarització i universitària? Doncs amb ell analitzarem els ets i uts de la situació educacional. Avui, per tant, pren una rellevància màxima la vostra participació amb el programa. Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres o voleu consultar qualsevol cosa relacionada amb el món de l'educació o amb les fundacions, ho podeu fer a través de dues vies. És ben senzill. Només heu de clicar, per exemple, a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que el seu web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu, per exemple, fer una consulta a través del correu electrònic, només ho heu de fer a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres, fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so, i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Bé, pel programa d'avui, com hem anunciat a l'inici, en aquesta entradeta vindrà una persona molt relacionada i molt integrada al món fundacional. El Joan Vila i Ferràs és el secretari general de les institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya i, a més, és president de la Fundació Joan Profitós. Joan, benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Joan. Bé, la veritat és que repassar els càrrecs que té a nivell professional, diríem, és una tasca llarga, però això vol dir que, sens dubte, és una persona molt activa i molt present en diferents fronts, oi?
Sí, procurem. Bueno, la vida a vegades et porta a llocs que potser no hauries buscat, però per servir a la societat i als projectes en els que tu creus, doncs val la pena posar-s'hi.
I tant que sí. Sens dubte, doncs, el món de l'educació ocupa bona part del seu dia. Després farem una petita repassada, si li sembla, amb dos fronts que té oberts. En aquest sentit, per això, m'agradaria iniciar, si li sembla, amb aquest càrrec que ostenta, secretari general de les institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya. Exactament quina mena d'institució és la que vostè exerceix com a secretari?
Doncs l'Escola Pia de Catalunya és una entitat centenària a Catalunya.
Molt coneguda.
Sí, doncs, i tenim doncs, una vintena d'escoles arreu de la nostra geografia, sobretot a la província de Barcelona, menys a Lleida, menys a Girona i cap a la demarcació de Tarragona, i també tenim una entitat d'educació en el temps lliure, Colònia Jordi Turull, que també forma part d'aquest secretariat d'institucions educatives. Clar, la nostra tasca és coordinar aquestes escoles i fer tot el possible perquè totes elles doncs, tinguin un projecte educatiu comú, que funcionin d'una manera coordinada, amb uns mateixos criteris, tot i reconeixent que la diversitat geogràfica i cultural de cada, on està inserida cada escola també justifica que cada escola tingui uns projectes propis i un tarannà propi.
Després, si li sembla la segona part del programa, sí que m'agradaria molt més centrar-me en això, en l'Escola Pia de Catalunya, en aquests diferents centres, més de 20 centres repartits, 20 centres, perdó, repartits arreu de Catalunya, evidentment de la Fundació Joan Profitós, però, si li sembla, evidentment, en els últims temps, en els últims dies, no deixen de sortir notícies relacionades amb el món educacional, molts canvis vist moltes possibilitats a l'hora de fer això, reestructuracions a nivell educacional. M'agradaria que ens expliqués una miqueta com veu el panorama que ens espera tots plegats.
Home, ara és potser un mal moment per parlar d'això, perquè el futur es veu incert, és clar. D'entrada, per contextualitzar la qüestió, diríem que sense voler ni poder entrar en judicis de valor sobre el moment que estem vivint, el que sí que sembla que és una realitat és que el nostre país descobreix que no té tots els diners que necessita per prestar els nivells de servei i els nivells de protecció social que estava prestant en els anys anteriors. Sí que és clar que podríem parlar o podríem discutir sobre les prioritats, però, com vostè comprendrà, és un terreny en el qual no és fàcil posar-s'hi. En tot cas, sí que és cert que, des del meu punt de vista, i m'imagino que de molts experts, l'educació hauria de ser una prioritat, hauria de ser un eix que ens ajudés a sortir d'aquesta situació tan difícil que tenim com a país i com a membres de l'Estat espanyol i com a membres de la Unió Europea. És per tant, dic això perquè d'alguna manera no reconèixer que tenim o vivim un moment que imposa unes restriccions econòmiques seria no tocar de peus a terra. En tot cas, a partir d'aquí sí que hi ha altres circumstàncies que potser serien evitables. Clar, des del meu punt de vista, la primera és que vivim en el món educatiu un moment d'una inestabilitat i d'una inseguretat important, en el sentit que treballàvem amb la perspectiva, per exemple, de la progressiva transformació de cursos de formació professional de grau mitjà que ara duraven un any a dos anys.
Sí.
Doncs tenim notícia que això ara s'ha aturat, però en canvi ja hi ha hagut moltes escoles que han hagut de planificar els seus espais per poder acollir dos cursos en lloc d'un. Ara això queda sense efecte. Un altre exemple que aquest de moment no s'ha concretat en res, però sens dubte ho farà, és tota aquesta polèmica i tota la preocupació que hi ha al voltant de la idea d'allargar el batxillerat a tres cursos.
Sí.
No
I,
se sap...
I retallar l'ESO.
Exactament. No se sap si a partir d'un allargament de l'educació obligatòria o de les etapes educatives, perdó, no obligatòria, com passa en alguns països, o bé, com vostè ara comentava, a base de reduir un any l'ESO, amb la qual cosa això genera un desencaix espectacular en tant que hi haurà centres educatius que impartiran només un any de batxillerat i no li podran donar continuïtat. Diguem que la mesura des del punt de vista organitzatiu seria complexíssima. Tenim també l'aturada del projecte 1x1. De fet, sobre això no s'ha escrit a nivell de Catalunya, però tot sembla indicar que aquest projecte no podrà tenir continuïtat per raons econòmiques, i també s'ha de tenir en compte que aquest projecte 1x1 va ser un estímul pel canvi metodològic en moltes escoles, per no parlar de qüestions materials com podia ser l'adaptació de les aules per portar-hi connectivitat, etc, etc. I encara un darrer que aquest sembla que sabem com es anirà concretant, i és aquesta darrera notícia que donava el Ministeri sobre la possibilitat d'incrementar el nombre d'alumnes a les aules. Això en èpoques de preinscripcions és un terratrèmol, en el sentit que d'alguna manera no sabem si a infantil i a primària, o no sabíem, ara ja ho sabem, hi hauran 25 alumnes, com fins ara, o es podrà arribar als 30 alumnes. Les notícies que jo tinc és que la Generalitat, com que estan facultats per aplicar això de la manera que els sembli més oportuna, doncs ha fet una lectura restrictiva d'aquesta proposta i no farà, sembla que en general no farà ús d'aquesta possibilitat, Però clar, si fos així, hem de pensar que tornaríem doncs, a dades d'escolarització de l'any 92. Jo recordo quan en aquell moment es parlava de la ràtio de qualitat i es veia com un element importantíssim per la millora de la qualitat del sistema el fet de passar dels 30 alumnes, que eren els habituals en aquell moment, per aula, als 25. Doncs d'alguna manera, hi ha tota una colla d'alertes que... que fan patir en relació doncs, al servei que les escoles del país poden donar als alumnes en aquest terreny. Clar, per una banda hi ha aquesta inestabilitat, per altra banda hi ha també una lògica retallada en els recursos que sobretot, s'ha de dir, es materialitza en una rebaixa de la retribució dels mestres i dels educadors. Jo diria que hem de parlar molt bé de la vocació i de la professionalitat d'aquest sector, en el sentit que es continua fent la feina i que es continua fent la feina ben feta, però és veritat que aquest és un element perillós i també és veritat que no estaria bé de cap manera que paguessin només les conseqüències d'aquesta davallada de recursos econòmics els educadors. D'una manera o altra, a mi em fa l'efecte que sí que hem d'imaginar-nos que l'escola que hem tingut fins ara no serà possible repetir-la, perquè els economistes sembla que ens expliquen i també els representants polítics, que no tindrem els recursos que hem tingut fins ara per fer escola. Per tant, ens haurem de buscar formes més eficients de treballar, això és veritat, però també la societat haurà d'entendre que probablement tot el servei que hem donat fins ara no serà fàcil donar-lo, és a dir, és veritat que podem millorar coses, però el no tenir els mateixos recursos que hem tingut no es podrà arribar on hem arribat.
Abans d'anar a la publicitat i parlar ja més directament de l'Escola Fundació Pia, m'agradaria, doncs, això. És evident que en moments de retallades tots els ministeris intenten, doncs, això, esgarrapar d'on sigui, doncs, per trobar els màxims recursos pel seu ministeri, però em dóna la sensació, i segurament no crec que vagi errat, és que si retalles en l'educació es converteix a la llarga en un peix que es mossega la cua, perquè al cap i a la fi el futur són aquests, això, aquesta edat de nois que tenen actualment 10, 12 anys, 14 anys, que estan immersos en moments en el seu moment de l'educació, i retallar-los en aquest sentit, i potser que el nivell de l'educació baixi, això al final és això, és la dita que diuen en castellà, pan para hoy, hambre para mañana, no?
Sí, una mica és això, i que per altra banda el dramàtic d'aquesta qüestió és que les retallades o la rebaixa de qualitat en l'educació no es reparteix igualment en tots els ciutadans. És a dir, hi ha, normalment totes aquestes retallades sempre van en detriment o en perjudici d'aquelles persones que potser no han tingut o no tenen tantes oportunitats i per tant, aquest és sempre el drama de la crisi, no? Que no tothom la pateix amb la mateixa intensitat i sempre la gent més pobra, la gent més desvalguda, és la que paga unes conseqüències més greus. Sí que és veritat que a nivell de país, quan estem preocupats doncs, per un elevat nivell de fracàs escolar, és a dir, de nois i noies que en acabar l'escolarització obligatòria no assoleixen els mínims establerts i desitjats, això a l'estat espanyol ja és preocupant. Probablement, si no sabem trobar unes millors solucions o unes noves estratègies, empitjorarem en això.
Doncs anem a fer una petita pausa publicitària, anem a obrir el segon front que té obert el senyor Joan Vila i Farràs, com és això, el president de la Fundació Joan Profitós, i a més doncs, que ens expliqui una miqueta el sistema que duen a terme la Fundació Pia de Catalunya. Anem a això, a fer una petita pausa publicitària i tornem amb en Joan Vila i Farràs.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
Doncs continuem amb aquesta edició número 59 del programa Fundacions Ara i Demà. Avui parlant amb en Joan Vila i Ferràs, que és el secretari general de les institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya i, a més, president de la Fundació Joan Profitós. M'agradaria, si li sembla, senyor Vila i Ferràs, doncs, que toquem una miqueta de la seva segona vessant, que ens centrem una mica més en les fundacions i l'Escola Pia. M'agradaria que ens expliqués una miqueta la línia que duen a terme en aquests 20 centres que tenen situats arreu de Catalunya.
Sí, bé, clar, no és fàcil explicar això.
No, està clar. Hem de fer aquí 5 cèntims, eh? Fer una mica a moda de resum. Sí. Sí.
Bé, normalment, bueno, nosaltres, la nostra aspiració és de tenir unes escoles obertes a tothom, al servei de tots els ciutadans i ciutadanes. Nosaltres som una entitat amb identitat cristiana, però hem fet l'opció de dir, bueno, malgrat o no malgrat, és a dir, pel fet de ser una entitat d'inspiració cristiana i d'identitat cristiana, volem ser una escola oberta a tothom. Clar, això fa que tinguem un plantejament doncs, d'escola absolutament inclusiva, tant pel que fa doncs, a l'origen o la, diguem, a l'opció religiosa dels alumnes i les seves famílies, com també cal dir que en els darrers anys hem fet un esforç molt important per ser una escola inclusiva amb capacitat per atendre alumnes, nois i noies, amb dificultats d'aprenentatge o amb dificultats de tipus maduratiu. Uh-huh. Diguem, per tant, que la primera línia seria la de dir nosaltres volem ser i anem fent passos per arribar a ser una escola al servei de tothom. Aquesta seria una primera línia fonamental. La segona és que som una escola que, o una institució que procura fer una escola avançada pedagògicament i en aquest sentit doncs, procurem que la nostra formació doncs, tingui un adequat equilibri entre el que seria el coneixement dels conceptes i la pràctica. És a dir, nosaltres volem alumnes que sàpiguen fer i volem alumnes que sàpiguen ser. No solament, per tant, posem la càrrega en el que seria el coneixement conceptual, sinó posem la càrrega també en el coneixement procedimental i posem també la càrrega en les actituds dels nostres alumnes. Hem definit ja fa uns anys a través d'un document que per nosaltres és una referència important, en diem l'estil metodològic, una mica la llista d'actituds i d'habilitats que volem que els nostres alumnes tinguin al sortir dels nostres centres. Clar, parlem de que volem alumnes respectuosos, cooperatius, amb capacitat crítica, que siguin responsables, que sàpiguen comunicar-se, que sàpiguen expressar-se, que sàpiguen resoldre problemes, que sàpiguen transferir el coneixement. Aquesta seria una mica la nostra línia d'actuació.
Ens comenta que, evidentment, i més ara, que estan en una línia aquesta d'obrir-se a tothom, però tenen algun, és a dir, tenen algun prototip d'alumne que els agradaria, doncs això, que és el prototip que busquen d'una persona, d'un noi jove quan entra a la seva escola? Busquen alguns ítems que els hi puguin dir, mira, doncs aquí, doncs potser li pot fallar per aquí, li pot fallar per allà, però nosaltres creiem que té el potencial doncs, per acabar donant-los aquests valors que li falti d'això, de rebre, de transmetre.
Tenim un prototip o un retrat de l'alumne que voldríem que sortís de la nostra escola. Mm-hmm. I, en canvi, no tenim un retrat de l'alumne que entra a la nostra. Mm-hmm. De fet, s'ha de dir que tenim escoles doncs, en zones benestants i tenim escoles en zones molt humils. I això també dona idea de la transversalitat de la nostra institució. És a dir, des de una escola a Nou Barris, a Barcelona, o la ciutat de Tàrrega o de Balaguer, que de fet serveix molt transversalment a la població doncs, a escoles en zones benestants de la ciutat de Barcelona. Totes elles són escolàpies i es fa un gran esforç perquè els alumnes, a l'acabar la seva escolarització, doncs, responguin a aquest retrat que jo ara feia fa una estona, no? d'un alumne que hagi pogut créixer en aquestes actituds i habilitats que jo li estava comentant, a més, lògicament, de saber moltes matemàtiques, de saber moltes molta història i de saber català, per dir-ho així. No?
Seria una miqueta, sí que és una dita, una frase molt trillada, però seria una miqueta el valor de tenir valors, no?, que diuen.
Exactament. Creiem en això. De fet, ja li he dit abans, nosaltres, l'Escola Pia és una entitat religiosa i precisament sembla que una de les raons de ser de les escoles de l'Escola Pia és aquesta, és per tant fer una aposta decidida per la formació en valors, que no vol dir en cap cas que les altres escoles del país no la facin, és evident que la fan, per sort, però a nosaltres ens sembla que aquí podem aportar doncs un valor afegit, també la nostra visió de la societat. El nostre fundador, Josep de Calassanç, deia que l'educació era una eina excel·lent per la transformació de la societat, per la millora de la societat, i d'alguna manera, per això, encara estem al peu del canó. I ens sembla que per molts anys hi podrem ser.
És evident que la línia que duen a la Fundació és una bona línia. El fet ho demostra que molts dels alumnes, a més ho conec en primera persona, que molts dels alumnes que han format part de les Escoles Pia després segueixen tenint contacte, segueixen doncs, això, participant a les activitats que donen a terme des dels centres. Això vol dir doncs, que a ells també inclús els hi convenç el model d'educació que se'ls ofereix i que es queden molt lligats ja de per vida.
Bé, clar, quan una cosa a la vida t'ha anat bé, doncs m'imagino que el normal és que també la vulguis pels teus fills, diguéssim, no? I sí que és veritat que hi ha molts antics alumnes de l'Escola Pia que una de les maneres de vincular-se o de continuar vinculats amb la institució que tenen és confiar a l'educació dels seus fills, i també hi ha altres fórmules de persones doncs, que col·laboren amb nosaltres com a voluntaris en accions que fem a través d'altres fundacions, com la Fundació Servei Solidari, que treballa doncs, per afavorir la incorporació de persones nouvingudes aquí al nostre país, o la Fundació Educació Solidària, que treballa per tirar endavant projectes en el Tercer Món. Vull dir que, afortunadament, sí que és cert que l'Escola Pia té una base social important que fa que moltes persones doncs, o confiïn l'educació del seu fill o dels seus fills o col·laborin amb l'entitat a través de les seves fundacions per tirar endavant allò que dèiem fa una estona, no? De dir, fer el nostre món una mica millor, una mica més habitable, una mica més just.
Segurament si tornéssim cap a la mateixa direcció arribaríem a bon port molt més aviat del que la veritat anem una miqueta pas a pas, no sé si amb bona lletra, però la veritat és que sí que és cert que hi ha moltes fundacions que fan una tasca impagable i en aquest sentit està clar que intenten doncs, això evitar per un món millor. M'agradaria que ens expliqués finalment la tasca que du a terme com a president de l'Escola Joan Profitós. Si no té prou feina al llarg del dia, a més també s'encarrega de portar per bon port d'aquesta escola. Què ens pot explicar de l'Escola Joan Profitós?
La Fundació Joan Profitós és una fundació que té un doble vessant. Per una banda, el que fa és afavorir i fer possible projectes educatius en les escoles de l'Escola Pia que no serien viables amb el finançament que l'administració ens dona, que és valuosíssim i que nosaltres n'estem contents i n'estem agraïts, però hi ha projectes que fan les nostres escoles com de millora del tractament de la llengua estrangera o com projectes de millora de l'atenció a la diversitat. Fa una estona que li comentava que una de les línies identitàries de l'Escola Pia en aquests darrers anys ha estat el fet de voler-se dotar i de, tant a nivell de formació dels seus docents, dels seus educadors, com també de suficients recursos humans i tècnics per poder atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Doncs la Fundació està finançant aquests projectes i està fent possible aquests projectes en les escoles de l'Escola Pia. Diguem, per tant, que d'alguna manera el que fa és millorar o fer possible la millora de la qualitat de l'educació en les nostres institucions educatives. I aleshores té un altre vessant que és es mou més en l'organització de jornades. Per exemple, organitza una jornada per a tots els alumnes de l'Escola Pia de Catalunya de 6è de primària, en què es troben en una població i fan una activitat cultural i esportiva. Doncs atorga un premi que es dona a la nit de Santa Llúcia sobre assaig pedagògic, per tant, en la línia també de promoure la recerca en l'àmbit didàctic i en l'àmbit educatiu. Organitza premis a la creativitat, és a dir, fa certàmens per estimular la creació literària entre els joves del país. És a dir, té molta presència, organitza també una jornada pedagògica que farem, si tot va bé, aquest proper dissabte. És a dir, es mou en una línia més pública de convocatòries, de certàmens, de premis d'assaig, de jornades de perfeccionament o de millora pedagògica i didàctica. Per tant, separaríem aquestes dues funcions de la nostra fundació.
I ja ho sabeu, com sempre, per acabar d'ampliar la informació, l'únic que heu de fer és visitar la web de la fundació que avui coneixem. Per tant, senyor Joan Vila i Ferràs, crec que és el moment ara que ens puguin donar contacte també del seu centre, de la Fundació Joan Profitós, i també de l'Escola Pia. Què haurien de fer els amics que ens estan escoltant, doncs, per acabar de ficar-se en contacte i acabar d'ampliar informació?
Doncs miri, ara com ara, el que haurien de fer és adreçar-se a la web institucional de l'Escola Pia,
sí,
on trobaran el link de la Fundació Joan Profitós.
Fantàstic.
El web és www.escolapia.cat.
escolapia.cat. I el telèfon, el tema?
Sí, el 93
441 0004. Doncs aquí tenen les dues maneres de posar-se en contacte, bé a través del web, www.escolapia.cat, o aquells que no tinguin la possibilitat de connectar-se a través de la xarxa, doncs poden fer-ho a través del telèfon, al 93 441 0004. Avui hem estat en aquesta edició 59 parlant amb en Joan Vila i Ferràs, secretari general de les institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya i a més president de la Fundació Escola Joan Profitós. Moltes gràcies, Joan Vila, pel seu temps i molt bona tasca, que tenen endavant tots els projectes que tenen en ment.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat, perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Amb aquesta setmana estranya que hem tingut, és complicat donar més referències, però sí que ens agradaria repetir la que vam donar la setmana passada, perquè la Fundació Catalunya Caixa us proposa una visita històrica i curiosa a un dels edificis més emblemàtics de Barcelona, com és la Pedrera. El proper 9 de maig, la Fundació prepara una visita guiada d'una hora i mitja, on endinsarà a tots els assistents a un viatge pel segle XX amb l'ajuda dels avenços tecnològics. Sens dubte, és una molt bona oportunitat per conèixer de prop els racons ocults d'una de les joies arquitectòniques de Barcelona. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 484 5909.
Fundacions ara i demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La llista d'activitats i de propostes, evidentment, no decreix mai. La gent de les fundacions no para de donar-nos propostes i activitats alternatives perquè podem fer els propers dies. Per tant, si voleu més informació o més propostes, només heu d'adreçar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat, i allà doncs acabareu de trobar la informació que necessiteu per omplir els vostres dies. Que acabeu de passar un bon diumenge. Que vagi bé.
Ràdio Estel.